V3 Ràdio dona carta blanca a Xisco Nadal.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris.
Siau benvinguts i benvingudes a la moda de les tres taronges, el carta blanca d'Ivetres Ràdio, que s'ha marcat com a raó de ser el descobriment de la fórmula de l'amor etern. Si quan cantava la gran Barberà vos demanàveu quan tornaríem, ja som aquí. Avui per parlar-vos de literatura, d'històries personals i per passar consulta amb el psicòleg Enric Valls, a qui demanarem com et supera la pèrdua de l'amor de la teva vida. Amb Eva Martínez a la producció, amb Víctor Hernández i Miqui Fiol al control tècnic, en Joan Trias i Ari de Reig a l'assessoria musical i la documentació, i amb mi mateix, Xisco Nadal, a la locució i direcció. Començam!
Cantaven los ocells l'alba, he despertat l'amic. Qui és l'alba? He los ocells fenir el llur cant, he l'amic.
L'amor de les tres taronges, a IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal.
Digues foll, si et desamava ton amat, què faries?
L'amor, sempre l'amor. Perquè si hi ha un tema que ha nodrit pàgines i pàgines de la història de la literatura, és l'amor. Des del Gènesi amb Adam i Eva, passant per la mitologia grega o les primeres manifestacions líriques, tot ha girat al voltant de l'amor, la manca d'amor o el desig d'estar enamorat. Però quins són els autors i les obres que millor l'han descrit? A l'hora de fer-ne una compilació canònica, ningú no en quedaria satisfet, perquè sempre enyoraríem un títol o un altre a aquesta tria. I si no, que li diguin al pobre Harold Bloom. Per això he demanat ajuda a dues persones que en saben molt, perquè siguin elles qui facin el seu particular cànon amorós i que ens expliquin quines són, per a ells, les cinc grans històries d'amor de la literatura universal. Començarem per Pere Rosselló, professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears i responsable directe que generacions i generacions de futurs ensenyants sàpiguen de tot i molt sobre narrativa contemporània. La tria que ha fet Rosselló comença per un bon amic seu, Miquel Àngel Riera.
Mai donis per finit el temps de seduir-me.
Més que una obra, jo crec que en aquest cas es pot parlar de tota la seva obra poètica, perquè sempre hi ha una figura que ell denomina com a nai, que és l'estimada, no? Aquesta persona que ell estima, no? Que la seva dona, en realitat, no? Però que ell transforma amb un nom que és nai, a la qual dedica poemes a nai, però que també va apareixent en els altres llibres. La poesia amorosa és bastant poc freqüent, no? I de vegades fins i tot pareix que està un poc mal vista, no? Avui en dia, però en aquest cas de Miquel Àngel Riera jo crec que fa una poesia amorosa molt, molt realista, una poesia amorosa que no deixa de costat, podríem dir, l'aspecte carnal, l'aspecte material de l'amor, i la destacaria que ell sempre presenta l'amor que sent cap a nai com a la salvació.
Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar.
Mai donarem per finit el temps de deixar-nos seduir pels clàssics, i per això ara dos de ben coneguts, i que molts han llegit gràcies a les classes del professor Rosselló, Judita, de Francesc Trabal, i La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda.
Crec que és una novel·la que hi ha dues històries d'amor, dos amors diferents, no? I completament diferents, completament oposats. Natàlia Colometa té aquesta primera història d'amor amb en Quimet, que jo diria que és allò, responen allò que avui en dia li diuen un amor tòxic, no? Dien, en Quimet és un manipulador, és un... la despersonalitza, li canvia el nom, no l'oprimeix, no? i després té ja la seva maturesa, té aquest altre mot, que és la d'Antoni Ladroyer, que és un amor, podríem dir, en certa manera paternal, en el sentit de que és un home que l'ajuda, que li fa costat, que la fa sortir, podríem dir, del pou en què ella s'ha trobat. No? I crec que aquesta contraposició d'aquests dos tipus diferents, d'aquests dos amors diferents, crec que és una cosa que és precisament molt moderna i molt actual. Judita és una novel·la que segurament és poc coneguda, no? Perquè és una novel·la, en certa manera, avantguardista, té uns elements de surrealisme molt evidents, no? I aquí, en Trabal, presenta allò que era l'amor pels surrealistes, no? Que era una passió, però que era una passió sexual, una passió eròtica, una passió fins i tot en certa manera fisiològica, no? Aquest amor sensual és un amor que se va transformant al llarg de la novel·la i s'acaba convertint en un amor grotesc, no? Perquè sobretot la figura femenina passa de ser un objecte desitjat, no? A ser un objecte, podríem dir, menys preat i menys valorat i menys tingut, no? No vull contar la història perquè m'agradaria que els lectors la llegissin, no?
Je t'aime, t'ho dic en francès, si vols pots fer veure que no m'has entès. Jo t'aime, t'ho dic, però ja ho saps tot el que passa per dins del meu cap.
I per arrodonir el top 5 de mots de ficció de Pere Rosselló, també ens ha volgut recomanar Flor de Cart, de Llorenç Guelmés, i El Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, un dels grans amors platònics de la història de la literatura francesa i universal.
Flor de Cart, d'en Salvador Guelmés, és l'única novel·la pròpiament dita que va escriure en Salvador Guelmés, en el sentit que és una novel·la llarga, i és una història molt senzilla, és un amor de poble entre un jove, en Jaumet Ballollins, que li diuen de mal nom, i l'Angelina Trebolina, que també de mal nom Trebolina, del poble de Sant Llorenç, un poble, podríem dir, molt rural en aquell temps, no? A principis del segle XX, i jo diria que també és una història que al mateix temps té una profunditat, perquè sobretot el personatge femení té una complexitat psicològica que la du, en certa manera, a trencar aquesta relació, que és una relació, podríem dir, normalíssima i ben vista i ben entesa per tothom, no? I, en certa manera, la du a trencar aquesta relació amorosa normal per una relació amorosa que en aquest cas no és tan normal, que és una relació d'amor amb Déu. Podríem dir que la seva aspiració és un amor més alt que l'amor terrenal. Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, que és una peça, jo diria, pràcticament romàntica, no? En aquest cas és un amor, podríem dir, més bé platònic, no? En Cyrano, que és un personatge molt curiós, com tothom sap, no està enamorat de la Roxana, la seva cosina, sent un amor profund cap a ella, però no s'atreveix a confessar-lo, no? I es dedica pràcticament tota la seva vida a ajudar a l'enamorat, podríem dir, oficial de la Roxana, no? Li escriu les cartes com si ell fos l'enamorat, no? És un amor platònic, no? És un cas completament diferent, no? Dins tota aquesta espècie d'antologia diferent d'amors, no? És un amor sacrificat, jo crec que també és una cosa que també avui en dia s'hauria de valorar més.
Que fa que brilli l'aire, qui diu que giri el món?
I del món de la universitat al món de l'edició, perquè ara és el torn del cànon amorós de Blanca Pujals, editora de Vien Edicions i una de les dames fundadores del Club Victòria. Una col·lecció que vol recuperar els clàssics de la llengua anglesa, com per exemple Orgull i prejudici, de Jane Austen, el primer amor de paper que Pujals ens recomana.
per mi té una cosa Jane Austen que la fa molt especial, que és que aconsegueix que sentis el mateix que els protagonistes. Llavors et passa, doncs et vas enamorant amb l'Elizabeth a poc a poc del Darcy, que al principi et sembla doncs un superb, un pretensiós, un pijo, que fa uns comentaris doncs molt desagradables i que té molt poca doncs empatia social, no? I a poc a poc et vas enamorant amb ella, però a més et va passant això, que dius, merda, si jo aquest personatge l'odiava, perquè m'estic absolutament enamorant d'ell? I trobo que això és una capacitat brutal, no? De fer canviar l'opinió. Jo crec que si féssim un diari de tu com vas llegint, què vas sentint des de la primera pàgina fins a l'última, t'adones que vas canviant totalment de percepció als personatges, i que una autora de fa 200 anys tingui aquesta capacitat de jugar amb tu, bueno, em sembla brutal. I feel it in my
fingers, I feel it in my toes. I no deixant de banda la literatura anglesa, perquè ara Blanca Pujals ens vol fer venir gola de llegir Una habitació amb vistes, d'Ian Foster.
És un llibre que per mi el que té és que té unes grans reflexions sobre com volem viure i com vivim l'amor, no? Llavors la protagonista, la Lucy, dubta entre dos models d'home que al final són dos models de vida, no? Té el Cecil, que és doncs una persona doncs super que encaixa molt en les convencions socials, molt estricta, molt recta, molt esteta, molt esnob, i l'altra que tindria una vida doncs molt perfecta i ordenada amb ell, i l'altra que és el George, que és un lliure pensador, que és una persona doncs que es deixa emportar pels sentiments, que a vegades doncs reacciona de manera que potser no són les socials més esperades, que no es deixa cohibir per les convencions socials. Llavors, doncs, al final és tota la filosofia que tenia Foster darrere de al final doncs estimar a qui tu vulguis, no? Que també doncs ell, per la seva condició homosexual, doncs poc a poc veiem com es va transpoant també doncs aquesta llibertat de poder estimar, no? I a més de com volem viure la vida. I a més és un llibre que el que ens ve a dir és com quantes coses ens hem perdut pel que diran, i jo crec que ara també doncs amb la pandèmia, jo crec que quan vam haver d'estar tots tancats a casa, també vam fer una mica aquest exercici de reflexió, de pensar, ostres, quantes coses potser m'he perdut pel que diran i no vaig viure realment.
Veig la mà brillant i el cel reflexat.
Ara, Blanca Pujals ens convida a fer un bot temporal per viatjar fins a l'edat mitjana de Tristany i Isolda.
És una història d'amor molt avançada també a la seva època, perquè és medieval a tope, i llavors, clar, fa una petita juguesca, perquè com que és una època en la que realment no poden admetre que hi ha aquests sentiments tan forts, doncs diuen que ha estat per culpa d'un elixir, no?, que s'han enamorat, que ha estat com un error, però al final té unes declaracions d'amor molt boniques i té uns passatges realment extraordinaris, i és com tornar doncs a la història original gairebé, no?, de l'amor, i a més és que s'estimen doncs tan fortament que és molt bonic, és una parella que jo trobo que és mítica, i no sé, a mi realment em va agradar moltíssim, i a més trobo que a vegades també hem de llegir aquests clàssics que sembla que fa una mica de por, no?, llegir-los, són tan llunyans, i pensem que potser no entendrem bé, i en canvi és d'una modernitat absoluta, i jo crec que això, que per entendre també la literatura actual, moltes vegades hem de llegir les primeres històries, que al final no parem de repetir certes estructures, no? I aquesta història és molt maca, a més després si pots anar a veure l'òpera de Wagner, doncs ja, meravellós. I was born to love you
with every single beat of my heart. La quarta estació d'aquest viatge literari i sentimental ens porta fins a la Rússia de Lev Tolstoi i la seva felicitat conjugal.
En aquesta obra, que és una novel·la breu que deu tenir unes 150 pàgines, hi ha una història d'amor tan bonica que és sobre el seu propi matrimoni amb la Sofia Tolstoia, i de com el matrimoni i com l'amor va evolucionant, i com no és el mateix amor quan s'enamoren per primera vegada, quan es coneixen, i tota l'excitació de casar-se i de començar una vida junts, com després doncs potser hi ha una època de decepció, però després com aquest amor acaba evolucionant per convertir-se doncs en l'amor conjugal i en un amor per tota la vida, i que potser, vull dir, que no és aquest enamorament previ que és com que vas drogat pràcticament, no?, que és aquesta bogeria, sinó que passa a ser doncs una part ja doncs d'un amor més profund, no?, i d'un companyerisme i d'un acompanya això per tota la vida. A més, després hi ha una resposta de la Sofia, de la Tolstoia, que també era molt bona escriptora, que es diu De quién fue la culpa, que em sembla que no està traduït al català, I bueno, és la cara B de la història i també és interessant llegir-lo, perquè bueno, tot no és tan maco, no sempre, i Tolstoi doncs, era una persona... Un cop saps la història real, potser t'agrada una mica menys el llibre, perquè saps que Tolstoi doncs, tenia aquestes coses una mica hipòcrites, no? Que pel matí li deia a la Sofia que hi volia ser cast a partir de llavors i que es faria com mig any i a la tarda venia i l'obligava doncs, a mantenir relacions. Llavors, bueno, és un personatge molt complex, però s'ha de dir que aquesta obra sí que la trobo molt, molt bonica. I know I stand in line until you think you have the time to
spend an evening with me. Arribam a la darrera aturada d'aquesta ruta literària de l'editora Blanca Pujals, L'amor boig, de Pere Rovira.
El títol ja ho diu tot, no? És un amor boig, és un amor que dura bastants anys d'una parella que es coneixen de jove i com va evolucionant la seva relació i les seves anades i vingudes, i és un llibre que, bueno, com el Pere Rovira és poeta, això es nota, no, darrere, i està molt ben escrit i té una màgia i una sensualitat, sobretot té una sensualitat molt potent i és molt maco, i és una història d'amor entre iguals i que, doncs, ve de, bueno, que acabes sentint-ho tot i acabes plorant amb ells i que... Sí, jo crec que acabarà esdevenint un clàssic modern i que si fóssim una mica més creguts, no? Doncs jo crec que seria una obra que hauria estat traduïda a molts idiomes i que és molt bonica. El reinar, fer desfer crides, viva l'amor. Que crides, n'ha fet desfer, que em vivo, vivo.
Que crides, n'ha fet desfer, que em vivo l'aronger. Moment ara per una breu aturada musical per gaudir dels versos d'aquest romans de la Porquerola en la versió de Nou Romancer. I en tornar, ja tindrem obert el consultori de les històries personals de l'amor de les tres taronges. Jo que tenc la molla jove, viva l'amor, en aquí la deixaré, que em vivo, vivo. En aquí la deixaré, que em vivo l'aronger. La deixaré que a mo mare viva l'amor, que l'engordarà molt bé, que em vivo, vivo. Que l'engordarà molt bé, que em vivo l'aronger. Vet-te'n, mon fill, a la guerra, viva l'amor, com pertoca, cavaller, que em vivo, vivo. Com pertoca, cavaller, que em vivo l'aronger. Vet-te'n, vet-te'n, descansat, viva l'amor, que molt bé l'esgordaré, que em vivo, vivo. Que molt bé l'esgordaré, que em vivo l'aronger.
Tres taronges, a IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal.
Psst, psst. Ei, som en Joan Martí. A partir del setembre, fem quilòmetres els dilluns, de 9 a 10 del vespre, a IB3 Ràdio. No ho diguis molt fort, que començam a ser molts.
A Mallorca, escoltau IB3 Ràdio, el 106.8 de la FM.
Estàs escoltant L'amor de les tres taronges, una ruta sentimental apta per a totes les edats. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light.
Allà qui diu que la millor manera d'aprendre sobre l'amor és xerrar-ne amb persones enamorades. Per això, ara vull presentar-vos a en Chema Ferrer i en Gerson Machain, la parella més jove que ha passat per aquest programa fins ara, perquè volen que ens expliquin quina és la seva fórmula per estar tan enamorats com el primer dia. Chema, Gerson, benvinguts al programa. Començaré per tu, Chema. Qui va enamorar a qui?
Va ser un poc mutu. va ser un tema de poquet a poquet, des del dia que mos varen conèixer fins que un dia me vaig trobar jo amb el WhatsApp, això que estava cadascú a casa seva, i de cop li vaig posar un... No se me'n recorda si era un techo de menos... No era un te quiero mucho, era un techo de menos. Jo quan vaig escriure que és techo de menos, vaig agafar el telèfon, el vaig tirar en el sofà, vaig dir...
Què he fet?
Ja és tard. O sigui, ara ja és tard. Ara ja estem enganxats.
I tu, Gerson, com vas rebre aquest techo de menos? Tu també l'esperaves?
Al principio, como que yo mi anterior relación... No, lo dejé reciente. Y claro, empezar algo tan enseguida, bueno, reciente, no, ya hacían 8 o 9 meses. Pero claro, era, dije, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Y claro, y al ver un techo de menos, dije, esto ya es compromiso. Hay que pensárselo. Y yo debo de reconocer que en mi caso había química, pero yo me tomé más mi tiempo.
Sorprèn que tu ets jove de sa relació, perquè vos duís uns 10-12 anys entre tots dos, i en canvi tu
ets...
De vuit. Jo no volia fer sa xifra exacta per no desvetllar sa teva edat, Xema Ferrer, però no passa res. De vuit vos no duís.
De vuit mos duís.
Ha estat un problema, aquesta diferència d'edat? Jo deia, perquè tu ets el més jove, sí, però sembles el més reflexiu. Bueno, per tant, en Xema series més impulsiu.
Problemas, en mi caso, voy a decir problemas, no, pero claro, uno se piensa y dice, bueno, es que yo nunca tuve una pareja así abierta en mi familia, claro, viniendo al ser de Latinoamérica, donde manda la religión, historias de estas, y soy el único gay de mi familia de momento, así abiertamente, ¿no? Y claro, y traerle a un novio mayor que yo.
Y hombre.
Y claro, fue un poco, no sé qué va a pensar y tal. Pero como que yo siempre llevé lo mío bien, así me dije, me da igual. Yo presento y si le gusta, le gusta. Y si no, pues yo me aparto.
Però heu trobat incomprensió per part del vostre voltant, perquè tu ara comentaves, de 8 anys de diferència, si mateix són anys, hi ha hagut qualcú que volia fer qualsevol tipus de comentari?
Òbviament, en el principi, jo penso que és un poc inclús normal el tema dels prejudicis, el tema de pensar que aquesta diferència d'edat mos farà que això no funcioni, mos farà que això, que sou tan diferents... I la pròpia família en el principi era un tema que mos feia plantejar, però clar, jo sempre contestava el mateix, dic, m'estim més tenir una relació amb una persona que potser ve més neta en el sentit, és més jove, que no en qualcú de la meva edat, que en tots els problemes que pot dur, tots els traumes, tots els rotllos, tot tal, dic, si hi ha possibilitat de que funcioni, funcionarà millor així que no potser en qualcú de la meva edat. I de moment ja duim 4 anys, o sigui que no hi ha una fórmula, no hi ha una fórmula matemàtica que digui tal diferència d'edat no funcionarà, o sigui, no té res a veure.
Però heu trobat dificultats entre vosaltres dos, perquè clar, aquests de 8 anys se noten. No sé si això era de sortir, en Jason és més jove, potser té més ganes de sortir de festa, tu series de quedar-te a casa, no sé si mirant una pel·lícula en sa batamanta, serien opcions vitals totalment lícites que aquesta diferència d'edat potser accentuaria.
És que tenim una cosa que molt funciona bé, que és que ell té 28 anys, però és més madur per la seva edat, i jo tinc 45 anys i som molt més immadur de la meva edat que no gent de 45 anys. Per tant, estem un poc equilibrats en
aquest
sentit.
Vos heu trobat en els 30, no? Ara tots dos tenim una edat mental de 30 i sou feliços perquè sou com a gairebé
bessones. No tenim aquesta sensació cap dia de dir hi ha una diferència d'edat, o sigui, ja és que ni ho pensam, jo el manco.
No heu trobat un xoc per el tema de sabat i per el tema de venir de cultures diferents? Ara en Gerson parlava que ell ve d'Hispanoamèrica, del Paraguai. Tu ets un home mediterrani. Hi ha hagut aquest xoc de cultures? O ets heu sumades i això ha estat un dels secrets del vostre èxit?
De mi parte, claro, como que yo soy una persona que estoy viviendo aquí, me estoy adaptando, y me he adaptado muy bien, la verdad. Que hay veces que soy, como digo yo, muy mallorquina soy. Porque hay situaciones que me he adaptado porque me gusta. Y en cambio, no pierdo mi raíz, perquè és la és mi base principal.
Dius que molt mallorquina, Gerson, això vol dir que tu ja quan vas per Esquerra no saludes a la gent?
Ah,
i
no.
Quan te trobes qualque conegut, t'acotes a fermar-te les sabates, com feien bueno, altres des de Santigó?
Algunes coses de esas, però no, en el sentit de cómo comportarme con la gente, porque, claro, uno va cambiando.
Jo en sa família, clar, en el principi era tot un poc... Clar, tu li dius a la Chema de fa 10 anys que ibas a acabar casado con un chico paraguayo, tal, clar, jo hagués flipat. I avui en dia, clar, tu dius... conèixer el que és la cultura paraguaya, que a part és brutal. O sigui, tenen tot un... d'entre sa llengua, que tenen el guaraní. Tot un tema de mites, d'històries, de llegendes brutals. El menjar que fan, que, bueno, un buen asado paraguayo, això és
així. No té competència.
No.
Bah, no, no és el mateix una torrada mallorquina que un asado paraguayo, llevat de sechua. Sechua no la pot superar cap asado de res. Però sí que és vera que, clar, el tema d'avui estic content de conèixer i d'aprendre. El que no m'ensenyen i me vol ensenyar de moment és guaraní.
Poc a
perquè
poc.
Jo no, poc a poc no. El que passa que li va molt bé, perquè quan estem en família ja de xerrar amb sa mare amb qualcú i ja no vol que jo m'enteri, se poden allà xerrar en guaraní, que el més prescut és euskera. O sigui, jo t'hi diria, o sigui, euskera i guaraní són llengües agermanades.
Jo vull investigar una mica com és la vostra relació, ja que heu vengut aquí a la moda de les tres taronges a parlar precisament d'això, d'estar enamorat. Tema gelosia. A mi m'agradaria saber quin dels dos és més gelós.
Bueno, jo... puedo considerarme celoso, pero no lo he explotado aún. No sé.
És a dir, encara podria ser pitjor.
Sí.
Allò que has viscut amb en Chema.
Sí. Pero, no sé, yo creo que...
No ho sap.
Yo le veo un poco más celoso a mi marido.
Hombre, lo millor el tema que... perquè, clar, tothom... És curiós, perquè, clar, les xarxes socials... les fotos i tal, que tu veus que, òbviament, la gent que posa que guapo, que tal, que no sé què, que no sé quant. Això, jo realment m'agrada. O sigui, jo que tothom digui que mi marido és guapo, és com de... i me lo como jo.
Sí,
saps què dius? Sí que és vera que potser potser un poc més, però ja t'he dit, no tenim una...
No, nunca tuvimos.
Això que pot dir, no hi ha una toxicitat. No és un tema ni que mos preocupi. Ni qui te crida, ni que te deixe de cridar, ni quien te ha puesto un like, ni quien te ha dejado de poner un like, ni...
En estos 4 años, nunca. Y mira que yo antes lo hacía, y creo que es parte de mi madurez, de revisar los móviles, de estar pendiente de quién le habla. Era una persona tóxica.
Ara m'has vist que era molt sí, malament, sí, això sí, de mirar el mòbil i de revisar
sí,
correus.
Sí, sí, y ahora, pues la verdad que estoy muy tranquilo, porque es parte de nuestra relación, la seguridad que tenemos.
Sí, però no, res, o sigui, res, ni, ja no te diria ni mitjà, o sigui, és algo molt petit, és algo molt anecdòtic. De veres, ja t'he dit que el que te dèiem abans, m'agafa 10 anys abans i hubiese sido don tóxico, ja t'ho dic.
Heu parlat de xarxes socials, de que si li posen likes en Gerson li diuen lo guapo que és. Supos que tu també, perquè tu has estat una persona molt activa a xarxes des que te conec. De fet, has estat bloqueada molt d'anys. Tasca que tens ara una mica abandonada, però no obliden que tu ets un tio molt tecnològic. En tantes tentacions que hi ha ara mateix, i en lo fàcil que és trobar qualcú per mitjoreta, ja sigui via Instagram, ja sigui via Facebook, no importa tan sols tenir una app per lligar, sinó que t'entren des de diferents canals. Com s'eviten aquestes tentacions?
Jo, per la meva part, quan m'ha passat qualque vegada que t'envien un missatge d'aquests tentador o guarro directament agafes, no contestar i blocar. O sigui, és una manera que t'evites qualsevol rotllo. Perquè, a part, jo crec que la nostra vida amb tema xatges és tan pública que tothom sap que estem junts. També se poden pensar el millor que són parella oberta o el que sigui, però la manera d'evitar res és agafar quan t'envien un missatge, blocar. Per la meva part.
Sí.
Tu, Gerson, que ets també
sí,
un tio molt tecnològic.
Sí, la verdad que hay siempre situaciones en que uno te envía cosas y tal, pero para mí también es lo mejor y siempre... Él me comenta, y yo lo he practicado en su momento, es evitarlo, no hablarle y ya está. O incluso si entras en una conversación, dejarlo claro, que no va la cosa y tal.
I, per cert, estem a discutir si passa, que clar, doncs enteneu tant, que dubt molt que arribeu a discutir per qualsevol cosa. Però quan hi ha problemes, qui solta un vas coll abans? Qui és que té la facilitat per demanar perdó?
Demanar perdó m'apareix que demana ell més que jo. Perquè ja som, en aquest sentit, som més fred jo que ell és latino. Sí. Li agrada...
No per donar dades, però tu també ets escorpí. Sí. Que vulguis que no, aquest signe del zodíac té tendència a guardar-ho tot i tenir un punt allà, vendetta, que sí. Vos marca. No per vida.
Ara mi...
Jo?
Mai!
Perdona.
No,
però és veritat. Sí, jo en aquest sentit som molt més templat. Sí, ja s'ha de discutir qui fa que ell després baixi un poquet, són jo. Per l'altra banda, jo crec que està el tema, que jo penso que és molt important, i quan s'aperta això, jo penso que ja pot deixar, que és el tema del respecte. Sí, el tema de respectar, de no passar unes línies que en el moment que les passes dius t'hauries de replantejar potser la relació. I aquestes línies jo crec que mai les han passades. Sí, el tema de respecte, de deixar un espai, de... no ho sé, tolerància, no sé si és la paraula correcta. També tolerància amb els defectes de l'altre, si m'entens. O sigui, no és tolerància, sinó sabre que la persona, ni ell ni jo, són perfectes i en qualsevol
moment...
Tenim
nuestras imperfecciones, però eso es bonito, porque si somos muy perfectos, muy tal, la relación es aburridísima. Y muchas veces...
Aquesta era, t'ho anava a dir ara mateix, la perfecció avorreix.
Totalment.
Avorreix i també frustra.
Sí, sí, sí.
Perquè si estàs en revoltat de persones perfectes i tu sempre ets qui tens problema, arriba un moment que dius, què m'està passant? En canvi, si tots dos teniu les imperfeccions, les acceptau i sobretot vos agraden, m'imagino que aquí també dona un punt d'atractiu.
Sí, no. I això és el que se diu l'enamorament. Que t'enamores de lo bo i de lo dolent, t'enamores d'un pot de tot, o sigui, no, perquè si no, quin sentit té?
Per cert, fa un moment, a la introducció, estàvem escoltant Nadel, aquest Someone Like You, que jo us he demanat amb quina cançó voleu que encetem programa. Jo heu triat aquesta. Hi ha qualque explicació que se pugui contar en aquesta hora, Ibera Ràdio?
Bé, lo de Nadel, mos agrada a tots dos, i és dia de ses noces. Ja li va, o sigui, ell no sabia que hi havia una sorpresa, que era que es ball, el que era el moment ja de la festa, l'obrien a Candy Cane, que des d'aquí li volem enviar una ferrada molt forta, sí. A Candy Cane, i entre ella i jo, i què puedo cantar, i què canto, i què no canto, jo li vaig dir, canción bonita, bonita, digues Someone Like You. És trista, però és molt guapa.
I supos que quan l'escoltau, tornau en aquell moment?
Mira.
Te pone la piel de gallina.
Sí, totalment.
Sí. Pasa que la música, en realidad, la letra no inspira a una historia, vamos
no acompaña molto una historia feliç, han de dir.
Pero, ¿qué pasa? Como yo le había explicado en su momento a Chema, para mí, personalmente, esa música siempre escuchaba en momentos difíciles de mi vida. Y claro, cuando yo me casé muy feliz. Estaba muy feliz. Y escuchar esa música en un momento muy feliz de mi vida me hizo sacar la felicidad, pero a llantos. Porque dije, no puede ser que escuche esta música siempre en los momentos difíciles de mi vida. Y ahora que estoy muy feliz, muy contento, esto sea, bueno, brutal. Para mí fue, me marcó y dije, ya está, es mi música.
A mi ja se m'està acabant el temps de ràdio per aquesta entrevista. No sé si vos heu quedat amb ganes d'afegir qualque cosa o de dir-vos qualque cosa.
Ja, si ja li vull dir a en Gerson que t'estim molt.
Jo també, te quiero mucho.
Idò, crec que no puc afegir respús. Xema Ferrer, Gerson Machain, moltes gràcies a tots dos per haver vengut a la moda de les taronges i haver compartit amb nosaltres aquesta història d'amor.
Gràcies a tu.
Gràcies.
Parece que fue ayer. Cuando te vi yo aquella tarde en primavera, me parece que fue ayer.
Ara farem una breu aturada musical en companyia d'Armando Manzanero i María Jiménez i el seu Parece que fue ayer. Un bon resum musical per a l'entrevista que acabam d'escoltar. I just després vos convidarem a descobrir el testimoni d'Anna Catalina Munà, una dona que va perdre massa aviat l'amor de la seva vida. I també passarem consulta amb el psicòleg Enric Valls. Un poc de bolero i tot d'una seguida.
Ayer, cuando dormida yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz.
Parece que fue ayer. Eras mi novia y te llevaba de mi brazo. Chatore buano, ay, parece que fue ayer. Cuando dormido yo soñaba en tu regazo.
La moda a les tres taronges. A IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears.
Ja us n'heu assabentat? Arranca la nova temporada de No venim amb manual, el programa on tenen por els infants, els adolescents i les famílies. I en nou horari, a partir d'ara tots els diumenges a les 11 a IB3 Ràdio.
Estàs escoltant La moda a les tres taronges, un passeig per totes les estacions del desig.
I avui hem trencat el nostre camí i avui l'hem deixat. I sols hem partit i agafaré els ormejos i tornaré a començar, que s'infant ja som. I queda molt per trescar.
Al contrari que les comèdies romàntiques que ens alegren molt tot sobre taules de cap de setmana, no totes les històries d'amor tenen un final feliç. De vegades l'amor s'acaba i aleshores la vida o el destí s'encarrega de donar-te una segona oportunitat, una tercera oportunitat o les que siguin necessàries. Però altres vegades la mort separa els amants abans d'hora. Aquesta és la història d'Anna Catalina Munà, una dona que va perdre l'amor de la seva vida, Antoni, després d'haver compartit només un parell de dècades de felicitat. Un amor que ha romàs viu a través del record i de l'enyorança.
Varen començar molt jovenet, jo tenia 15 anys i ell en tenia 17, eren molt joves. Bueno, i varen festejar 7 anys. Varen festejar, després en el 22 mos varen casar, però no sé, sempre vaig pensar que seria molt feliç i no me vaig equivocar. Tenia aquesta intuïció. I realment ho he estat. I tornaria a passar pel mateix, perquè realment 25 anys de casada que vaig estar amb ell, més el 7 que vaig festejar, pues, ho han valgut la pena. Hombre, en aquell temps començaves a conèixer-te, després quan ell volia festejar en jo, diguem, pues, lo que se feia en aquell temps era demanar als pares si podien entrar a casa seva, perquè volia sortir, per exemple, en sa seva filla. I era el que va fer el meu home. Va venir que no, se va demanar a mon pare, a veure si havia res que dir, que ell tenia ganes de sortir amb jo. I, bueno, el que feien els pares, van dir que sí, però que se portar bé. Pues, i després, jo, per exemple, som germana de 7, som sa major, i en aquell temps no te deixaven el meu home, bueno, en aquell temps el meu nòvio, venia a festejar, a vegades sopava que nostre, i tots els meus germans estaven a la taula, que mos guardaven, sempre, però. Anàvem al cine, mos n'havien de dur un germà. Anàvem a passejar allà on fos, havien de dur un germà o l'altre, o tots, millor. I així. Nòvio, nòvio, sí, però, hombre, a vegades xerraves amb un altre. Record que en aquest moments jo en tenia un altre de Perinca que venia, que també estava indecisa si m'agradava ell o si m'agradava l'altre. I mon pare me va dir, Catalina, mira, això no va bé així, no? En dos, t'has de decidir per una o per l'altre. I val més lo dolent conegut que lo va conèixer. Me record molt bé d'aquestes paraules de mon pare. I vaig decidir pues, que qui m'agradava més pues, era ell.
I em pregunto si trobaré el gest correcte.
Bueno, era una persona encantadora, el meu home. Puc dir que mai m'ho varen discutir. Si m'ho varen discutir qualque vegada llevava el superfís, per exemple. Però mai. És una persona... Sempre estava content, sempre te feia bromes. A vegades me veia escurar i venia de per darrere i me feia el davantal. I me deia, cago en d'ell, és que no te puc veure, me deia. I bueno, així. I sempre estava content. A vegades ens miràvem i ja sabíem lo que volíem o lo que anàvem a dir. I ell, per exemple, no me deia mai, Talina, que estàs de guapo, això. Però quan estrenava qualque cosa i me mirava, se parlava a riure i jo ja en tenia que era que li agradava, m'entens?
Si em negues la tendresa, t'estimo.
Hem de seguir visquent. M'ha costat ben molt perquè, de fet, bueno, jo el vaig trobar mort dins el llit i feia una hora que l'havia deixat. I va córrer, perquè tenc la barrereta d'aquí de fora, pues, ell va córrer un parell d'escalons per donar-me dues besades antes d'anar a menjar. Són les dues darreres besades que tenc, que m'han quedat d'ell. Però és que va ser una hora antes de morir-se. I, de fet, ell m'havia dit dues vegades que mai m'ho havia dit en això. Vaig anar a fer caminar a ma mare perquè l'havien operat de joets. I me diu, ja te'n tornes a anar i me deixes tot sol? I jo feia feina en un hotel. I després anava a ballar a l'agrupació de Soula. I, clar, això era un divendres. I justament també em vaig anar. I me va dir dues vegades, ja te'n tornes a anar i me deixes tot sol. I mai m'havia dit res. I sempre he pensat que a lo millor per dins ell, el subconscient o no sé com, li feia dir això. A lo millor ja no se trobava bé, no ho sé. No ho podré saber mai. I el greu que me sap és que jo no fos aquí, en aquell moment. Ja sé que no hagués pogut fer res, però home, com hagués tingut en el seu costat. I, de fet, ell sempre me deia que me tornaria a casar mil vegades amb tu, sempre m'ho deien, això. I nosaltres de vegades xerràvem. I sap que estem de bé? Jo no entenc. Jo troc que tenim massa felicitat. Ho xerràvem tots dos. Ho trobàvem. Que érem molt feliços i... T'estranyaves i no t'estranyaves en el mateix temps, però trobaves que tanta felicitat que tenies, no ho sé, per així que havia de passar qualque cosa. I així va ser. Jo no podia trobar res millor de lo que he trobat. I he estat tan feliç que això m'alimenta per seguir visquent, sense cap parella, i seguir fins al darrer dia de la meva vida. M'entens? No necessito una altra parella, de vora. No, impossible. De fet, jo soc client i sempre dic en el bon just que no me posi cap home per davant, perquè, de fet, jo no tenc el meu home, però segueixo enamorada del meu home. Per tant, no m'interessa tenir una altra persona de vora. Sempre hem fet molt de diners i no ha estat mai com havia estat antes, perquè, clar, la vida te canvia. Passes de ser una persona alegre a ser una persona més trista i no ets la mateixa que antes. Bueno, de fet, jo durant molt de temps me volia morir. No pensava i tot que tenia dos fills. I, bueno, i després, clar, has d'aprendre a dur una casa tota sola, a dos fills tota sola. Me va agafar que el meu fill tenia 13 anys amb una adolescència molt rebelde. que hi va haver bastant de problemes, i bueno, i te sents impotent, però bueno, de tot se'n surt. De fet, els meus nets són els que m'han ajudat a sortir del pou, perquè m'han donat alegrieta. Els meus nets són els que m'han donat més alegria, i ja està. Ells és com si els coneguessin, perquè jo les he contat moltes de coses. I de més, quan tinc qualque cosa, jo xerro molt amb ell. El somill, moltes de vegades, que quan el somill malament sigui per una tonteria, m'aixec amb una felicitat després. Malament l'he somiat, ara l'altre dia vaig somiar, una tonteria. No sé, vaig somiar que érem a la plaça, no sé si vèiem un concert que hi havia això del coronavirus o no sé què, anaven tapats i estaven a un banc de la plaça, tapats amb una vana bacotonada. I va venir en Joan Fiol i me diu: ei, què feia vosaltres aquí? Ja ho veus? Una tonteria, no és vera? I doncs jo me vaig aixecar més content, jo m'havia somiat això.
I després d'haver escoltat la història d'Anna Catalina, volem introduir al programa el psicòleg Enric Valls per demanar-li si hi ha qualque manera de superar la pèrdua d'un gran amor. Enric, benvingut a l'amor de les tres taronges. Hi ha manera de superar la pèrdua del gran amor de la teva vida?
Bueno, és un procés complicat. Anem a dir que una pèrdua mai se supera, se integra. És a dir, la persona es comença a aprendre que aquesta persona ja no està present en nosaltres i que, bueno, anem a conviure de forma que està present, de forma eterna, interna però eterna, no? I a partir d'ahí, aquest camí, aquest procés, hi ha persones que ho poden afrontar d'una forma molt, molt ràpida i n'hi ha altres que no tant. Per què? Perquè potser s'han inhibit emocionalment, no han connectat amb el dolor o perquè n'hi ha certa dependència, potser, depenent molt de la persona, no?
I podria ser també perquè des de petits ens han explicat que existeix la mitja taronja o som a por tota la vida i un pic que l'han trobat inconscientment pensant que no n'hi pot haver cap altre?
Uf, eixes frases que mal l'han fet, no? Estic totalment d'acord. Sempre ens han venut que la teua meitat has de trobar a la teua persona perquè te complemente i no és així, les persones nasquem completes, de fet, no som mitja taronja, som taronges completes i que convivim i compartim amb una altra. I estic totalment d'acord, frases com aquestes que fan molt de mal i generen aquesta dependència o aquesta necessitat. Sí, sí, és una explicació.
Tornant a les cases que ens ocupa, que és d'Anna Catalina, ella ho deia, demanava a Déu que no li posés cap persona en el seu camí perquè ella ja havia tingut el seu gran amor de la seva vida. Enric, com se combat, no en el cas d'Anna Catalina, sinó ja parlant una mica en general, com es combat la culpabilitat de donar-te una segona oportunitat?
És veritat que per creències o per l'educació que han rebut moltes persones i que segueixen bueno, tenint, el tema de la culpa apareix quan la persona, la persona que ja no està amb nosaltres, se n'anà de forma inesperada, no? Entonces, en moltes ocasions la persona se troba en aquest estat de no acceptació i pot trobar-se cronificada aquesta mort, no? Com podem afrontar-ho? Primer, connectant amb el dolor. Hi ha moltes persones que no se permetixen perquè no vull preocupar, no vull que la gent se ho sàpiga, i és justament el contrari, n'hi ha que passar per aquest camí per a poder elaborar aquesta pèrdua, perquè, insistís, la pèrdua no se supera, se integra. Entonces, en aquest procés, uno va connectant amb la culpa, amb la vergonya, diferents etapes que a poc després va, anem a dir, evolucionant i creixent, i arriba un punt en el que ja no se té aquest pensament o aquest sentiment d'entrega absoluta, sinó que ja uno pot refer la seva vida. Hi ha persones que no saben com fer-ho i li costa molt, i és quan ens trobem en situacions complicades, no?
Tu ara parlaves de mort sobtada i jo sempre m'he fet una pregunta, sobretot pensant en parelles. Què se supera més aviat o què s'integra més aviat? Una mort sobtada com es casa d'Anna Catalina, que va arribar i se va trobar el seu home a casa seva i se'l va trobar mort, o una llarga malaltia on hi ha un procés de dol que no sé si ja el vius en la persona que t'acompanya o el manco tens com a tens, mai més ben dit, de mentalitzar-te de que aquella persona parteix.
Clar, segons l'educació que hem rebut, el tema de la mort és un tema tabú. En moltes ocasions no ens preparen a com afrontar-ho. Sempre una mort no és benvinguda i, de fet, la mort és part del procés de la vida. Què passa? Que hi ha persones que com, estan en un procés d'enfermetat llarg, bàsicament no és que se preparen o que ho afronten millor, sinó que mentalment uno va elaborant-ho de forma anticipada. Clar, no és el mateix que una persona que ha tingut un accident o ha passat algo no esperat. Aleshores, els dos dols són igual de dolorosos. El que passa que és cert que quan anem a dir que se passa per un procés llarg, uno va elaborant aquest procés que normalment la persona sol passar per diverses fases, que està la ràbia, la vergonya, la culpa, inclús la depressió, la tristesa, i després està l'acceptació que finalment uno va integrant-ho i ja conviu, que és quan persones pues recorden dates senyalades o inclús escriuen alguna carta o van a visitar el cementeri. Tot això és una forma de simbolisme per a recordar que aquesta persona està present, no?
Enric, se pot viure feliç només amb un record?
És molt bona pregunta. Els records ens ajuden a afrontar les coses d'una forma més optimista. La persona optimista reconeix la realitat i fa tot el possible per a avançar. Els records serveixen per a bueno, precisament connectar amb aquesta persona que ja no està i que inclús, què ens diria aquesta persona? Ens animaria? Ens diria que continuaríem en el nostre procés de vida? Seria un recolzament? Tot això és el que la persona deu de preguntar-se i a partir d'ahí els records serveixen inclús per a avançar i per a intentar no quedar-se ahí tancat, no?
I ara canviaré de tema perquè ja saps que en aquest programa allò que li demanem a tothom és passar fórmula de l'amor etern, o el manco d'un amor que duri. Tu com a psicòleg, existeix aquesta fórmula? Podem ficar dins una coctelera 4 grams d'interès, 2 litres de paciència, esquetsar una mica i aquesta seria la fórmula màgica per ser feliços i enamorats, Enric?
Pues ojalá ni haguera esa fórmula mágica, ¿no? Inclús tot el món la utilitzaria. Però sí que és cert que n'hi han estudis, basats en l'evidència, de parelles que porten 30, 40 anys, 50 anys junts i que, bueno, s'ha fet... Què és el que ha mantès aquesta relació o aquesta llama, no? Primer, mantindre la comunicació en la parella. És fonamental. La comunicació és el pegament afectiu de la parella. És el dia a dia, és la finestra i és la connexió amb el món afectiu amb l'altre. Un altre aspecte és tindre sempre detallets que poden ser materials o sentimentals. Per exemple, dir-li un te quiero, celebrar l'aniversari, però ja no a l'any, sinó al mes, fer coses en parella. És que treballem entre setmana, pues fer el cap de setmana, fer-li una carteta, mantindre, per exemple, la innovació amb les relacions sexuals, sempre estar actiu en aquest sentit. Un altre aspecte que és molt important és anem a dir, per exemple, la part econòmica en ocasions és un conflicte en la parella, no? Pues jo gano 1.000 i jo gano 1.500. No, guanyem els dos, som un equip. O sea, veure la part econòmica com un equip. Què guanyem? Els dos, 3.500. És a dir, és una forma també de veure com un recolzament. En la parella tenen que, per a l'èxit, tenen que presentar-se tres qüestions. Una és la part del compromís, és a dir, els dos anar en la mateixa direcció, tindre projectes en comú. Després està la intimitat, que la intimitat és mostrar-se tal i com una és, sense caretes, sense ocultaments. I després la part de l'eros, que és la part química, la part sexual, és també important. Si estan els tres pilars, ens assegurem que la relació tinga una durada per a tota la vida, no?
Idò, Enric Valls, psicòleg, moltes gràcies, m'ho apunt, i crec que ara ja entenc per què les parelles que hem anat entrevistant en aquest programa, ja en duim dues, que duen més de 50 anys plegades, jo crec que ho compleixen gairebé tot, comunicació, detalls, bé, innovació sexual, no he estat dins el llit amb ells, però m'imagino que també, perquè la gent innova molt, i allò que tu comentaves, compromís, i sobretot sobre crear-se una intimitat. Enric, moltes gràcies per aquest consell, me'ls apunta la plegueta de coses per fer, i a partir d'ara vull veure quan arribi a casa nostra, ho posaré en pràctica, no sé, molt ràpid, perquè si aquest programa m'ha de servir de qualque cosa és per aconseguir un amor etern.
A tu, Xisco, a vosaltres.
Una abraçada, molt gràcies, guapo. Porta. Ciao.
Igualment, adéu, adéu. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor,
es haber perdido el miedo al dolor. I en la fórmula secreta que ens ha proporcionat Enric Valls, tancarem la paradeta de la reflexió coronària per avui. Però esperam a tots el proper capítol, que ja serà el darrer. Estimeu-vos molt i adeu. Que...